Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Finalment, la CUP també es presenta a les eleccions municipals del mes de maig vinent. Al capdavant de la candidatura hi anirà Joan Sentís. En divendres se'n van fer-ne la presentació formal i es marcaven com a objectiu aconseguir representació a l'Ajuntament de, com a mínim, un regidor. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, que passa també per altres centres d'interès, són els següents. Montserrat Tura reivindica el poder local com a catalitzador de les millores de qualitat de vida de la gent. El considera no supeditat a cap altre. Divendres va parlar de les riqueses i debilitats d'un sistema que ara fa 40 anys va heretar, deia, massa coses del franquisme. Ha passat per l'Escala Jordi Puig, que està fent la volta als Països Catalans en cadira de rodes, una iniciativa sorgida durant una de les cantades de la Coral Groga de l'Escala. Després de prop de 1.300 quilòmetres recorreguts, tancarà aquest repte diumenge vinent a Salses. Balanç positiu del cicle d'actuacions d'hivern del Festival Portal Blau. Els concerts finalitzaven dissabte amb l'actuació del grup Monstre, un concert maridat amb vins de celler Vinyes dels Aspres i formatges Montbrú. A nivell esportiu, l'Escala surt escaldada de la visita al Sant Jaume de Llierca, parlem de futbol, on perdia 4-1. A la classificació és ara superada pel Guíxols i el Bescanó. El Bescanó un punt per sobre, el Guíxols 3 punts per sobre. Bàsquet, victòries del sènior femení i derrota del masculí. El masculí va perdre de 3 a la pista de l'Olot. I en tenis de taula, el Cer empata a 3 contra el Vincios gallec. Un empat que és suficient per assegurar-se matemàticament la permanència un any més a la màxima divisió estatal. Recull d'agenda d'activitats i previsió meteorològica completaran un informatiu de 1er d'abril, dia en què celebra l'últim ple ordinari a l'Ajuntament de l'Escala. De fet, seran dos plens, serà una sessió doble. Primer, la de balanç de l'any del síndic de Greuges, després el ple ordinari. I meteorològicament parlant, això és en un inici de setmana amb més núvols i indicis de canvi, que es faran evidents, sobretot, a partir de demà a la nit. Fet aquest avanç, us deixem ara amb la continuació del Far. Queden dues horetes encara d'aquest magazín que fem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio de l'Ametlla de Mar i de Ràdio Delta de Deltebre. D'aquí uns instants amb una recepta de galeta de mantega amb el pastisser Lluc Caselles. L'interactiu va avui sobre despoblació dels municipis. En parlarem amb l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, el doctor en geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Sergi Saladier, amb el representant de Salvem Campins, Miquel Bernola, i amb l'autor de l'estudi de despoblament a les Terres de l'Ebre, Josep Maria Pinyol. Secció també de fotografia, el preu del peix, sabrem com ha anat a les cases d'Alcanar, secció de medi ambient sobre anomalies pigmentàries i, arribant a port, tertúlia amb els pescadors Gaspar Franc i Mauricio Pulido. Després, notícies. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb totes aquestes ens hem plantat ja el mes d'abril. Portem, encetem el quart mes del 2019 amb una setmana amb temperatures que baixaran, temperatures que aniran a la baixa. Sembla que tindrem un abril més fred que no pas el mes de març, cosa que d'altra banda no és molt complicat tenint en compte que hem tingut un març extraordinàriament càlid. Amb l'hora canviada i el que ens queda, 2 anys, eh? 2 anys més de canviar les hores i aquella cosa d'avui de, oh, és que els nens o la gent gran, el no sé què, en definitiva, que avui quan acabem el programa d'aquí un parell d'hores hi haurà sol i dia i llum i tot el que vulgueu trobar a aquesta hora de la tarda, cosa que voleu que us digui, alguns ens fa profundament feliços, ens fa tremendament contents. Així que no volem allargar més la situació, en tot cas us animem a afegir-vos aquí al Far, a la família del Far, a viatjar amb nosaltres cada tarda pels mars que mullen la costa catalana i del qual n'aprenem cada dia un munt de coses, algunes de pesca, d'altres de biologia, d'altres de navegació, d'altres esportives. Bé, tot allò que aprenem cada setmana aquí al nostre programa. Salutacions, comencem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Lluc Crusellas. I molta atenció perquè aquesta setmana arriba dolça. Ens acompanyarà el pastisser Lluc Crusellas del Carme Pastisseria de Vic, que engega la setmana amb una recepta molt senzilla que podeu fer aquesta mateixa tarda per berenar, si voleu. Proveu, escolteu.
Bona tarda. Avui ens prepararem la galeta de mantega. Per fer-la ens faran falta 300 grams de farina, 125 grams de mantega, un ou i 125 grams de sucre. Primer de tot, posarem un minut la mantega al microones. La barrejarem la farina i posteriorment hi afegirem els ous. Quan estiguin els ous ben incorporats, incorporarem el sucre i la deixarem refredar a la nevera. Al cap d'una hora la podrem estirar a 1 centímetre de gruix i després, amb qualsevol tipus de truquel o de forma que més us agradi o fins i tot amb ganivet, podeu tallar la forma que vulgueu les galetes. La posarem en paper de forn i es podrà coure a 200 graus 6 minuts. Si veieu que li falta una mica de color, li podeu deixar un minutet més. Això ja és una mica el gust del consumidor. Un cop sortides del forn, ja és la vostra imaginació de com les podeu decorar. Sigui amb sucre llustre, sigui amb xocolata, negra, blanca o amb llet, o depenent de la forma que hàgiu fet, doncs amb sucres de colors o xocolates de colors. Així que ja els podeu fer per berenar aquesta mateixa tarda.
Doncs va, a veure si us atreviu a fer-la. I si ho feu, envieu-nos una foto. Ja, eh? Si ho feu demà també val. Si és dimecres, ja no. Però si ho feu entre avui i demà, envieu-nos una foto. Ja no et dic que ens envieu una galeta, però envieu-nos una foto, que ens en farem ressò. Aviam si sou capaços de, o si teniu l'inquietud de voler-ho fer aquests dies per berenar.
Segueix la llum del Far.
Doncs, de fet, ho teníem previst des de la setmana passada, ho portàvem treballant des de fa ja uns dies, i ahir va haver una confluència de realitats. 50.000 persones ahir es van manifestar a Madrid, 50.000 segons la Guàrdia Urbana de Madrid, 100.000 segons els organitzadors, demanant mesures contra la despoblació del mundo rural, en diuen ells. Vaja, que més de la meitat dels pobles que hi ha a l'estat espanyol, pràcticament la meitat, són de menys de 500 habitants. El món rural reclama ser atès, reclama la igualtat de condicions a la resta de municipis del nostre país. I això no només passa a l'estat espanyol, sinó també passa a Catalunya. Sovint, viure en un municipi petit, més enllà del risc de quedar-te sol o amb pocs veïns, hi ha una realitat, i és la manca de cobertura a molts llocs, les dificultats d'accés al wifi, per exemple, per poder treballar o per poder consultar qualsevol cosa. La banda ampla no arriba a algunes zones rurals i quan arriba és a través de satèl·lits. Però les mancances van molt més enllà. Manca de transport públic, manca de centres d'assistència primària. Els que tenen CAPs obren molt poques hores a la setmana. Si és que obren cada dia a la setmana, que en molts casos ni això. I a més, amb un metge de família i que, per tant, intenta abastar al màxim, però que arriba a on arriba. Fins i tot, oficines de correus. Rebre un comunicat o enviar un paquet és complicat perquè l'oficina de correus obre, amb sort, un dia, una hora al dia, durant 5 dies a la setmana. I a partir d'aquí, totes les dificultats que pugueu afegir-hi. No hi ha biblioteques, falten alguns casos d'equipaments municipals esportius, fins i tot això porta a la despoblació i, per tant, doncs molts d'aquests pobles es queden amb un únic colmado i un bar, si és que hi ha colmado, que en alguns ni tan sols colmado, i que, per tant, obliga la gent a que es desplaci molts quilòmetres per anar a fer coses tan habituals com comprar doncs, un pot de tomàquet pels macarrons o una mica de lluç, ni que sigui congelat, per poder posar el sopar a taula. Aquesta és la realitat d'algunes poblacions, ja no només d'Espanya, sinó també de Catalunya, i que generen una inquietud que, tot i que les administracions i els polítics diuen que atendran, després al final passen els anys i les coses estan allà on estan. Avui en volem parlar de tot això i posar en comú, posar a la llum pública doncs, les inquietuds, les realitats i sobretot els anhels de futur que tenen algunes d'aquestes poblacions. I si us sembla, comencem saludant el convidat que té en Daniel Rodríguez.
Doncs avui ens acompanya un doctor en geografia als nostres estudis. Es tracta del doctor Sergi Saladier, professor dels estudis de geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Sergi, bona tarda, benvingut al FAR.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Perquè parlarem sobre despoblament rural i, a més, amb una curiositat, tu vens de l'àrea del Camp de Tarragona, mm-hmm. És una àrea força poblada, hi ha unes 5-7.000 persones que hi habiten, però, en canvi, aquest gruix de població es concentra en un espai molt, molt, molt reduït. Les principals ciutats i principals municipis en població. Hi ha unes grans zones pràcticament despoblades. És un contrast de blancs i negres, Sergi.
Sí, sí, sí. De fet, és un paràmetre o un comportament que es reprodueix a quasi totes les comarques. L'únic que, doncs, a la zona del Baix Camp encara s'agreuja més doncs, pel fet de que té costa i molta població doncs, de l'interior ha anat baixant, tal com han fet les aigües durant milions d'anys des de les muntanyes cap als pobles de costa. És un patró que es repeteix i als interiors doncs, potser les poblacions s'acaben concentrant inicialment més a les capitals de comarca i aquí doncs, més que a la capital de comarca que també doncs, a Reus, a banda doncs, de Reus on se disposen bàsicament a Cambrils i més enllà de la pròpia comarca, evidentment.
Sergi, molt bona tarda. Hi ha una imatge que una vegada em van explicar que identifica molt bé on viu la gent, que és la imatge nocturna presa per satèl·lit. I si tu mires aquesta imatge a Catalunya, la majoria de gent, que és on hi ha la llum, no? És on es veu tota aquella mena de tirallonga de llum, es concentra a la zona de costa. Per què?
Bueno, això és un fenomen que no ha començat de fa 4 dies, ni fa 4 anys, ni fa 20 anys, sinó que pràcticament doncs, des de començaments del segle passat va començar doncs, aquesta sagnia demogràfica de les zones rurals i de muntanya de Catalunya cap a, primer, inicialment, doncs, a les ciutats industrials, que podien estar a la costa o no. Per exemple, doncs, en el cas de la primera, diguéssim, tongada industrial a Catalunya, que es va situar doncs, als rius amb aigua de la meitat nord del Principat, doncs, aquest fenomen de la llum també encara a dia d'avui s'observa, no? Doncs, tots els rius, doncs, el Llobregat, etc., que pugen cap amunt, també han acollit, diguéssim, històricament molta població, els vallesos, etc., però sí que més modernament, doncs, els últims 25 o 30 anys, part d'aquest buidatge d'interior, a banda de que ha pogut anar a parar amb aquestes ciutats industrials o ja més contemporàniament de serveis, doncs també s'han concentrat i de manera molt significativa a la costa. Bàsicament doncs, perquè ha sigut una zona, la costa, que ha tret doncs, una part o ha tingut una activitat econòmica ha generat una activitat econòmica molt important en quant a demanda de llocs de treball, especialment vinculada a la construcció inicialment, sobretot des de l'any 2008, i també inicialment doncs, des de fa 30 o 40 anys i encara més o menys a dia d'avui s'aguanta doncs, tot el que fa referència al sector serveis, que demanda doncs, una certa mà d'obra que doncs, bueno, la gent que no té feina en un poble doncs, la pot anar a buscar en aquests espais de costa, i és bàsicament el que explicaria això, a banda de fenòmens migratoris, ja siguin interns o fins i tot internacionals, que diguéssim, en les últimes etapes de la vida doncs, busquen espais doncs, per acabar de desconnectar del món, no? I busquen doncs, llocs de, doncs, agradables, amb bon clima durant bona part de l'any, amb llocs on se'n faci sol, que hi hagi platja per anar passejats, etc., que també doncs, en alguns casos ha significat l'increment doncs, important d'alguns pobles de costa de Catalunya.
Però no tota la costa de Catalunya ha rebut gent, és a dir, no tota la costa de Catalunya els darrers anys ha seguit creixent. Hi ha informes que diuen que, per exemple, a les Terres de l'Ebre hi ha hagut regressió. Judit Castells.
Sí, aquí a les Terres de l'Ebre el despoblament està sent una gran preocupació, ja que segons dades de l'IDESCAT el territori ha perdut només en el període 2011-2016 un total de 10.776 residents, el 5,62% de la població. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Maria Pinyol, tècnic a la Càtedra d'Economia Local i Regional a les Terres de l'Ebre i autor principal de l'estudi El despoblament rural a les Terres de l'Ebre, un assumpte de política econòmica territorial. Si et sembla, el saludem.
Doncs el saludem, senyor Pinyol, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I com s'explica aquest despoblament de les Terres de l'Ebre?
Aviam, d'entrada s'ha de dir que l'àmbit de Terres de l'Ebre com a espai d'estudi, d'anàlisi, podríem dir que és relativament recent, perquè sempre s'ha anat analitzant més aviat l'evolució per comarques, al seu moment, fins i tot l'evolució per províncies i l'evolució que pot haver al conjunt de Catalunya. Llavors, l'anàlisi del que són el conjunt de les comarques de l'Ebre, diguéssim que no té tants anys, i per tant, analitzar el que passa porta a detectar de seguida primer, que hi ha disparitats internes bastant evidents, i segona, que també hi ha uns elements comuns dintre dels quals quasi més i tot que fins i tot de desenvolupament o de despoblament rural en aquest cas, parlaria de tendència a l'emigració selectiva al conjunt de les comarques de l'Ebre. I dins d'aquesta realitat és cert que els espais que tenen una localització més perifèrica o menys ben comunicada doncs han tingut una dinàmica de pèrdua de població més accelerada, però que jo diria que tampoc no és diferent de la que pot haver a les zones rurals de les comarques de Ponent o fins i tot a diferents zones del Camp de Tarragona. No, no té una particularitat en aquest sentit, diríem.
Us ho pregunto, si em permeten, tant el Josep Maria Pinyol com, evidentment, el Sergi Sabater. El Sergi Saladier. Per què marxa la gent? És a dir, per què marxa la gent de les poblacions petites i prefereix concentrar-se en zones urbanes?
Arranco jo mateix.
Vinga, Sergi, va.
Bueno, primer de tot, a mi m'agradaria fer constar que de fet, ara en parlem molt d'aquest despoblament, no? I certament, les últimes setmanes i mesos s'ha posat molt de moda. És un fenomen que fa molts anys que existeix i jo, per exemple, provinc i visc en un municipi com és Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que té 5 pobles habitats, però en té 5 més de deshabitats. És a dir, aquests pobles estan deshabitats des dels anys 60 i es van començar a despoblar doncs, des de finals del segle XIX, principis del XX. Vull dir que ja tenim parts de Catalunya a diferents llocs, evidentment al Pirineu molt més, no? Que s'han anat despoblant fins a arribar a zero. És a dir, no, ja no parlem d'un problema de que perden poblacions que són llocs que ja l'han perdut tota. I això, diguéssim, que després ha continuat amb aquest procés de despoblament sense arribar probablement encara a dia d'avui doncs a conèixer algun cas d'algun poble que s'hagi tingut que tancar perquè no queda ningú. No és un fenomen encara generalitzat, però tenim pobles molt petitons, jo què sé, les muntanyes de Penedès, doncs hi ha la Febró, que hi ha 30 i pico, 40 persones empadronades només, però que hi visquin realment doncs, durant l'hivern no arriben a 20, no? I possiblement és un d'aquells pobles que potser sí que d'aquí uns anys serà un poble que l'hauran de tancar, no ho sabem, no? Però en qualsevol cas, tot el que és el món rural ha anat perdent població des de principis del segle passat, que potser durant els anys 80 hasta els 2000-2010 doncs se van estabilitzar aquestes pèrdues, però que ara, diguéssim, d'alguna manera van continuant més o menys intensitat, depenent de diferents paràmetres, i bàsicament és perquè, i aquí és el fonament de l'explicació que des del meu punt de vista té aquesta qüestió, és que és la crisi del món rural, és a dir, la crisi del sector agrari. Quan els territoris rurals i de muntanya deixen de fer coses o deixa de ser interessant tots els productes que ells fan allí perquè arriben d'altres llocs o perquè hi ha d'altres llocs que els fan més barats o el que sigui, doncs tota aquesta activitat econòmica doncs, se'n va a Norris, i amb ella se'n va a Norris el que és l'essència del món rural. Tot el demés, és a dir, si tenen més o menys serveis, des del meu punt de vista és secundari, és a dir, difícilment aconseguirem de forma generalitzada estabilitzar o créixer poblacions al món, al conjunt del món rural, ficant-hi o més internet, o ficant-hi més farmàcies, o ficant-hi més CAPs, és a dir, al contrari, bueno, al contrari, és a dir, això serà una conseqüència, aquests serveis, aquest increment de benestar, podríem dir, col·lateral o que sigui, doncs, seria conseqüència de que realment hi ha un reviscolament de tot el que és l'activitat pròpiament del món rural, que és l'activitat vinculada al sector primari. És a dir, si tenim una agricultura forta, si tenim una gestió forestal forta, si tenim una ramaderia forta, en aquests llocs doncs el món rural té possibilitats de reviscolar. Si no té una economia agrària forta, llevat de casos puntuals, que no dic que no puguin reeixir, però llevat de casos puntuals és una dinàmica que difícilment serà parable en el curt termini, no? I un exemple d'això me'l pot posar al nostre entorn immediat, doncs, comarques com el Priorat, no? El Priorat era una comarca que als anys 60, no, es parlava els economistes regionals, no, de comarques a tancar, és a dir, tenien unes dinàmiques tan negatives de pèrdua de població, d'envelliment, que dient, bueno, si continua això, doncs aquí uns anys les haurem de tancar o fusionar amb algun altre, i certament doncs van arribar a finals dels anys 90 havent perdut dos terços de la seva població al llarg del segle XX, van passar de 30.000 habitants a 10.000 habitants, doncs des de finals dels 90, principis del 2000, a dia d'avui, és una comarca que ha creixut un 2% de població. I direu, home, és una xifra molt, molt irrisòria, bueno, ja, però venien d'una sagnia, no? de pràcticament comarques desahuciades, i en canvi han sapigut, diguéssim, trobar el seu camí, que és, doncs, se basa bàsicament en l'agricultura, en el sector primari, acompanyat, evidentment, doncs, col·lateralment doncs, de l'activitat turística, però en menor mesura, és a dir, el que dona caràcter, el que sustenta actualment l'essència i la demografia del Priorat és el sector primari, ha aconseguit, no, frenar i revertir, ni que sigui modestament, aquesta situació. No? Des del meu punt de vista, el factor fonamental és això. És a dir, quan s'acaba o deixa de tindre valor el sector primari, els pobles rurals o d'interior o de muntanya doncs estan abocats al fracàs, és a dir, no tenen possibilitat.
Josep Maria, quina visió en tens?
Jo afegiria que diríem que el fenomen del despoblament, com ja ha comentat el company, ha experimentat diferents onades. De fet, tal com ell deia, per exemple, el gran creixement inicial de Barcelona va ser amb una migració interna catalana, a la qual després s'han anat afegint altres zones de l'Estat, cada vegada més llunyanes, estrangers, etc. Però la primera va ser aquesta, i va ser ja provinent de moltes de les comarques rurals d'interior, que van tindre fenòmens combinats com la filoxera o altres. No? I això va anar motivant unes primeres onades de despoblament que proporcionalment potser van ser fins i tot superiors a les actuals, no? I fins i tot a l'època de la industrialització dels 70, etc., aquesta dinàmica segurament va ser més intensa. Què passa? Que actualment hi ha diferents factors acumulats fruit d'aquestes diferents onades. La població redueix no només per un factor migratori, sinó perquè l'estructura està envellida, i aquest factor migratori té fenòmens que a vegades coincideix que motiven que hi hagi noves pèrdues. Per exemple, jo diria que els darrers anys hi ha aspectes que es poden combinar, com poden ser diríem, el retorn d'una part de la població estrangera que havia arribat a realment bona part dels municipis, que d'alguna forma podien haver camuflat una mica la realitat més estructural que hi havia, i que ara, fruit d'una evolució econòmica determinada, han anat retornant, o bé ells mateixos han seguit la mateixa pauta de concentració urbana que ha seguit altres famílies. I, sumat a aquest fet, jo diria que hi ha un factor important, que és que actualment l'estructura econòmica fa que els sectors estiguin més centrats en activitats vinculades d'alguna manera al coneixement o que requereixen un determinat nivell d'estudis. Llavors, el que acaba passant és que aquelles ciutats que tenen major oferta universitària i altres serveis vinculats a tot aquest àmbit tenen molta més capacitat de concentrar la gent jove. Ja no és un tema estrictament rural, sinó que fins i tot hi ha capitals de comarca de certa mida que veuen difícil retenir un determinat talent que tendeix a concentrar-se doncs, principalment a l'àrea de Barcelona i de manera més complementària als altres llocs, com dic, que hi ha campus universitaris. Fins i tot hi ha gent, possiblement és una observació una mica exagerada, però alguna cosa hi ha de certa, no? Que ciutats d'una mida, com podria ser Santander, capital d'una comunitat autònoma que deu tenir vora 200.000 habitants, té dificultat per retenir el seu talent jove, perquè no és que ja marxi a Madrid, com podria passar, o ha tendit a passar, sinó que fins i tot marxa a l'estranger i generacionalment la gent més jove té menys manies, per dir-ho així, a desplaçar-se cada vegada més lluny. És a dir, resumint tot això que dic, hi ha una acumulació de factors i fins ara aquesta acumulació de factors no ha produït saldos positius en l'evolució rural. Això no vol dir que, com comentava el Sergi, hi ha cada vegada més també un degoteig de persones amb projectes de vida vinculats a activitats que sí que són més inherents al medi rural, no? Ja. Però, en tot cas, jo crec que encara corresponen molt a projectes personals o familiars i no tant al resultat d'unes polítiques que vagin fomentat d'una forma estratègica o convençuda, no? Encara en això estem molt en un moment primari i a llocs com França o altres doncs existeix molta més tradició en aquest sentit i sobretot hi ha un factor, jo crec, determinant, que la imatge del medi rural a Catalunya, diria la resta de l'Estat, comparativament és pitjor que la que pot haver en altres països occidentals. I aquí hi ha una tasca molt important de les administracions superiors i fins i tot de l'àmbit cultural que aquí no s'ha portat a terme. Jo crec que estem a l'inici de tot just generar una mica això, no?
Josep Maria, t'agraeixo molt que ens hagi atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Poc, molt poc, comptant que llançaria el món al foc. alarma a tots els trens. És l'hora dels valents, la pot i totes les dents d'or. Vull...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Però tenim exemples de poblacions que es resisteixen a desaparèixer i que lluiten, inventen, implementen iniciatives amb l'objectiu de no perdre i guanyar veïns. És el cas de Campins, Ivan Fernández.
Doncs sí, en el cas d'aquest poble, un municipi de 515 habitants situat a la comarca del Vallès Oriental ha vist com, sobretot, l'activitat comercial anava desapareixent al centre del seu poble. Fruit d'això, neix l'associació Salvem Campins amb l'objectiu doncs, de promoure l'activitat social, cultural, esportiva i econòmica del poble. En parlem amb el seu tresorer, en Miquel Bernola.
Miquel Bernola, bona tarda i benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
I com va la iniciativa? Està bueno, donant resultats o encara no?
Bé, podem dir que ens mantenim. Aquesta iniciativa nostra va néixer el 2017, a finals de l'últim trimestre del 2017, i de moment ja portem any i mig i estem aguantant bé. Jo diria que tenim futur.
Quin és una mica el perfil i bueno, la gent que s'interessa per tornar a Campins o per quedar-s'hi, no? És a dir, què heu aconseguit o què heu fet perquè la gent s'hi quedi o torni?
De fet, potser el nom va ser una mica exagerat. Això de Salvem Campins, Campins no morirà mai, espero jo. El cas és que va passar que al mig del municipi van tancar la botiga que hi havia i el bar que hi havia. Amb això el nucli urbà va quedar desert. No hi teníem cap tipus d'activitat. El nostre municipi és un municipi molt disseminat i fa que encara es noti més que en el nucli urbà no hi hagués cap activitat. Amb això que un grup de veïns ens vam ajuntar i vam muntar aquesta associació sense ànim de lucre per, bàsicament, això, tenir un local social i un petit colmado, el que ja abans hi havia hagut a Campins anys enrere, que era una mica l'ànima del municipi. De fet, tenim Sant Celoni a 5 quilòmetres, vol dir que la gran cistella de la compra es fa allà, però bé, tenim un petit espai on tenim els productes bàsics de comestibles. I a partir d'aquí també tenim un espai per poder fer reunions, trobades, tant siguin gastronòmiques com culturals. Hem aconseguit que surtin del nostre poble petits grans artistes que hem aconseguit que vagin fent exposicions de les seves obres i que cada 3 setmanes aproximadament aconseguim muntar una petita exposició amb qüestions tan variades com poden ser la pintura, l'escultura o qualsevol altre tipus d'activitat que els hi pugui passar pel cap. De moment estem molt amb la nostra activitat.
Ens està escoltant el doctor Sergi Saladier, que és professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Saladier, iniciatives com aquesta tenen futur de manera generalitzada. Jo no dic que en aquest cas funcioni, però és una eina que pot ser viral, que pot anar bé a tothom?
Sí, és el que he dit abans. Qualsevol iniciativa pot ajudar doncs, a parar una mica doncs, la sagnia, inclús doncs, revitalitzar puntualment doncs, algun nucli de població. El que passa que doncs, és el que diem, si darrere no hi ha una activitat econòmica que sustenti de manera potent doncs, l'atracció de població, per moltes millores des del punt de vista doncs, de socials, de serveis, etc., difícilment tu pots revertir una situació doncs, de pèrdua de població, a no ser que estiguis doncs, relativament d'algun nucli urbà important amb activitat econòmica i que estiguis més o menys ben connectat, que llavors sí que oferint un cert servei, certs equipaments, unes certes prestacions, doncs pots atreure gent d'aquest nucli doncs, que pot estar 10, 15, 20, fins i tot 50 quilòmetres cap al teu municipi, perquè tu doncs, has creat doncs, una llar d'infants pública, uns preus molt barats per atreure doncs, gent jove amb fills perquè puguin deixar els nens doncs, al poble i anar a treballar fora, etc. Però si tu ja et situes a partir d'una sèrie de distàncies respecte a aquests nuclis importants de població i d'activitat econòmica, difícilment, per molt que milloris un cert servei, atrauràs gent si darrere no tens una activitat econòmica que atregui certament a aquesta població. Però en qualsevol cas, doncs, evidentment, quan un se veu apurat, doncs, qualsevol iniciativa és vàlida per intentar, doncs, aturar aquesta sagnia, però sobretot, doncs, s'ha de pensar, com deia abans Josep Maria Pinyol, doncs, amb clau estratègica, amb clau d'establir unes bones polítiques públiques que orientin, no, aquest procés de repoblament rural, i que han d'anar molt més enllà d'aquestes petites iniciatives que estan molt bé, però que s'hauria de pensar, doncs, amb clau gran, no, de veure sobre què bastim, doncs, aquest repoblament, no, que des del meu punt de vista, evidentment, hauria de basar, com he dit, amb tot el que és l'explotació dels recursos naturals i del sector agrari, que és, de fet, el que tota la vida de la humanitat han fet els assentaments urbans.
Miquel, ho teniu previst, això, o ho teniu en l'ànim?
A veure, la nostra iniciativa potser no és tan extrema com perquè considerem que si no fem això se'ns anirà la gent del nostre municipi. Nosaltres ho fem potser més en clau de donar complement a tots els serveis que pot tenir un petit municipi com el nostre, i que ja et dic, tenim la gran avantatge de que no estem excessivament desplaçats d'un poble com Sant Celoni que ens dona el que necessitem. En el nostre cas, el que ens mancava era potser una mica de teixit social, una mica de poder-nos trobar en algun lloc o altre. En el nostre municipi no tenim un espai que s'hagi consolidat com perquè permeti en els nostres veïns, que ja he dit que estem molt disseminats, ens puguem trobar i puguem fer, sigui una cervesa, sigui un cafè, o sigui únicament una xerrada. Estem parlant de que aquest local que hem llogat nosaltres està portat per gent voluntària. Obrim cada dia als matins, però ho fem de forma voluntària. No podem, és a dir, de la qüestió econòmica, millor no parlar-ne perquè és desastrosa. No ens surten els números, i se suposa que per això la botiga va tancar i el bar va tancar, perquè és un poble, el nostre, que els caps de setmana s'hi rep molta quantitat de gent que accedeix al Montseny, però que només s'aturen els 4 o 5 restaurants que tenim a peu de carretera. Clar. I el nucli ens deixen tranquils. Mm. Però, esclar, els que som d'allà necessitem també un espai per poder-nos retrobar.
Miquel, en tot cas, molta sort a la iniciativa, que vagi molt bé, i molta perseverança, que vagi, que tingueu un bon futur.
Així ho intentarem, i molt agraïts per la vostra oportunitat de sortir per les zones.
Faltaria més. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adeu-siau.
A reveure, molt bona tarda. Sergi Saladier, professor, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat, i en tot cas seguirem mirant-nos-ho i treballant pel repoblament des d'aquestes vessants més pragmàtiques, a les quals vostè feia referència. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Hasta una altra.
Fins la propera. I, de fet, abans de convidar com a tal el tema, sí que volem viatjar fins l'Empordà, perquè allà, a Cristina Cantal, tenim exemples també de feina que s'està fent per repoblar, no?
Doncs mira, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona, va acollir el passat dissabte 23 de març la jornada Municipi Viu, Joves i Arrelament, organitzada, doncs, conjuntament entre la Generalitat, l'Associació de Micropobles de Catalunya, amb la col·laboració del Consistori Municipal de la Vall d'en Bas. I mira, doncs, parlem precisament amb l'alcalde de la Vall d'en Bas, en Lluís Amat.
Lluís Amat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arrelar els joves, precisament els pobles amb pocs habitants, els que s'anomenen micropobles, suposo que deu ser un dels objectius principals, no?
Sí, bueno, el nostre cas, per explicar una miqueta bé, hem de pensar que la Vall d'en Bas, com a municipi som més de 3.000 habitants, que no seria un micropoble, però som un poble de pobles. És a dir, el nostre municipi té 7 nuclis, 7 pobles, i cada un d'aquests 7 pobles, menys un, diríem, tots són com micropobles. Per tant, som com un poble de micropobles i que per tant, el tema de l'arrelament del món rural entre els joves ens preocupa, i és una qüestió per la que treballem, sí. Sí, sí.
Explica'ns una mica, doncs, aquesta jornada que es va portar a terme aquí a Can Trona, precisament, doncs, parlant d'aquest arrelament i aquesta importància dels joves amb els municipis. Van haver-hi diverses personalitats que hi van participar.
Sí, sí, sí. Va ser molt, molt interessant. A més, jo aquí felicito a la Direcció General de Joventut, i s'hi va implicar també, cosa que em va semblar molt interessant, al Departament d'Agricultura, és a dir, perquè estàvem parlant del món rural, i per tant, de vegades parlem d'una manera com molt allò concreta, no?, i les coses tenen una transversalitat, no? I, per tant, que s'impliqués també i vingués la consellera d'Agricultura, la Teresa Jordà, home, em va semblar genial, i després, evidentment, l'associació de micropobles. Hi havia gent, hi havia alcaldes i alcaldesses de diferents poblacions de les demarcacions gironines, hi havia tècnics, hi havia joves, i el resum, molt resum, perquè resumir tota una jornada serà complicat, però, clar, allò que dèiem, en el món rural no pot ser que visquem en segona divisió o tercera, no pot ser. I aleshores hem de buscar eines i alternatives perquè els nostres joves que vulguin s'hi puguin quedar. Perquè, bueno, tots en el cap teníem, i allà hi va venir joves que van explicar les seves experiències, molt, molt, molt interessants, i eren molt empenta, però que et deien, quins problemes en general tenien? L'habitatge, costa a vegades trobar habitatge, el tema de les infraestructures com la fibra òptica, que aquí, per exemple, a la Garrotxa hem fet un exemple d'una xarxa de fibra òptica col·laborativa, tots els municipis de la comarca i aquí a la vall, per fi, l'estem desplegant, però que estem abandonats, costa que arribi. I per què la fibra òptica? Moltes vegades aquest jovent, alhora, una altra forma d'arrelar-se és la feina, no?
Sí.
Poder un curs crear-te la teva pròpia micro o petita empresa, i aquests elements són molt importants. I aleshores, bueno, hem abordat tota aquesta problemàtica, i en el cas de la Vall d'en Bas tenim en marxa dos projectes. Jo us deia que tenim molts nuclis, un a Sant Esteve d'en Bas i l'altre a Sant Privat d'en Bas, de crear, rehabilitant antics edificis, pisos de lloguer per joves, per exemple. Prohibit va haver-hi també moltes altres propostes molt, molt interessants, la veritat, per ajudar que els joves s'arrebin, clar.
No, i després d'omplir de serveis, no?, més enllà del que és estrictament la fibra òptica i la cobertura de telefonia, per exemple, bé, el funcionament de coses tan bàsiques com el correu, per exemple, no? Tenir una oficina de correus que funcioni, els CAPs, no? O un centre o un dispensari de salut.
Exacte. En el nostre cas, per això tens tota la raó, i perdona que no ho hagi comentat, que en el nostre cas sí que tenim CAP, sí que tenim un servei de correus, el que passa és no amb l'horari que ens agradaria, no? Amb la diversitat, o sigui, amb un horari molt més ample. Sí, és allò de disposar de més i millors serveis. El que passa és que aquests tres elements que et comentava, l'habitatge primordial, va sortir a tots els pobles que hi ha allà, a tots. El tema de l'habitatge, el tema de poder-te instaurar treballar en una feina, i el tema d'aquests serveis tecnològics que a vegades no arriben, per això ens centrava en aquests tres.
Ara repassava el concepte de Catalunya Ciutat, no?, que es va posar molt en boga durant el noucentisme i que d'alguna manera sembla que ha quedat oblidat o superat per la tecnologia, no?, precisament. És a dir, aquest accés de tots els ciutadans per on igual, i que aquests, si cal, siguin mancomunats, és una cosa que a hores d'ara està certament una mica oblidada.
Bueno, fins i tot està molt bé que comentis això, perquè en les jornades em va agradar molt l'expressió que es parlava de la urbanització, no?, que és una mica el que estàs comentant, i es reivindicava la ruralització. És a dir, el fet de que en el món rural també hauríem de tenir aquest concepte, no?, de ciutadania, que tots tenim els mateixos drets i tenim dret a les mateixes, diguéssim, les mateixes oportunitats, no? I per això aquest concepte de ruralització és important, no? Perquè, clar, tothom cada vegada s'està urbanitzant més el model de vida, cada vegada ja les ciutats són més grans i diuen que seran més grans, però si no cuidem el món rural, sí, que és d'on surten la majoria dels aliments, la majoria de la matèria primera, etc., malament prai. Per tant, hem de cuidar-ho.
Lluís Amat, en seguirem parlant, no ens n'oblidarem d'aquesta realitat. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat i seguirem reivindicant en nom de
de les petites poblacions o dels pobles, dels consistoris que se'n fan càrrec, eh? De molts micropobles, per entendre'ns.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? I endavant.
Endavant. Endavant. Gràcies. Fins després. Doncs seguirem parlant dels micropobles, seguirem parlant d'aquesta realitat que no volem que evolucioni, és a dir, volem que la gent pugui, aquella que vulgui, quedar-se vivint al seu poble de naixement o al seu poble d'adopció, però que, en tot cas, poble petit, amb serveis ajustats a les poques persones que hi viuen. És una de les qüestions que tractarem aquí al Far. Són 6:45 de la tarda. Parlem de fotografia?
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I per parlar de fotografia, cada dilluns a la tarda ens agrada aturar-nos un moment i conversar, escoltar el que ens explica un col·laborador, en Xavier Soler, que sempre ens porta bones idees, bones propostes al voltant de la fotografia. I amb ell, com sempre, en Daniel Rodríguez. Daniel, què tal?
És temps de fotografia amb Xavier Soler. Xavier, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vinga, va, avui l'element, no sé si imprescindible... L'infant terrible del fotògraf, què és?
És un dels elements que està a molts equips fotogràfics, que per algunes feines lo necessites moltíssim, però que hi ha gent que prescindeix d'ell.
Parlem del flash.
Això mateix.
Que tots pensem en el flash i segurament és allò que més odiem quan fem una fotografia, a part de sortir malament,
sí,
en alguns casos.
El flash, el flash lo pots utilitzar, l'has d'utilitzar, però si una cosa té el flash és que no s'ha de notar. I això moltes vegades és molt complicat, sobretot quan no coneixes els mecanismes del flash, quan no coneixes com treballa un flash, i el que passa és això, no? Que moltes vegades se veu lo fogonazo de la llum esta blanca que es desprèn del flash, i que, bueno, fa que la imatge pues, no tingui aquella... cosa que la fa bonica, no? Sinó que veus que hi ha un destello que era una aportació sobreposada i que no embellix la imatge, no? Llavors, l'important del flash és utilitzar-lo, que faci les seues funcions, que és congelar el moviment, il·luminar i matar sombres, o sigui, les sombres que ens poden produir les llums, ja sigui natural o artificial, llums de fluorescent, llums de bombilles i demés, i a partir d'aquí, pues, evitar que es noti el flash.
El flash, el que passa és que sempre hem pensat que és una... Suposo que d'èpoques, eh? Hem pensat que alguns moments era imprescindible la fotografia, d'altres no volem flash, d'altres el posem però no apunta directament a la persona, d'altres en posem dos. És a dir, ha estat sempre un element que ha tingut un espai preparat a la càmera per tindre'l, o venia incorporat a la càmera, però que hem anat jugant amb ell. Mai ha tingut un ús clar o sempre... Sí. O sí?
El flash el que té és que, per exemple, un flash de càmera, no? El flash és un flash incorporat de càmera. És un flash directe, és un flash frontal. Té uns usos, no? Pots matar sombres i demés, però perdes volums a la vegada. Sempre és d'aquell... Per exemple, quan parlàvem de fotografia submarina, vam dir que els flashos baix de l'aigua eren imprescindibles, però que no se desaconsellava totalment utilitzar un flash de forma frontal. Per què? Perquè t'il·luminava les partícules... un flash frontal il·lumina les partícules i surten a la imatge. Que utilitzàvem dos flashos, o un, però de forma lateral, no? Amb uns 45 graus, per exemple, o alguna cosa així, de manera que les partícules s'il·luminaven per un lateral i no sortien a la imatge. Cas de la fotografia d'estudi. Fotografia d'estudi, retrato, imaginem-nos, pues, no sé, que tenim els nebodets de turno i tens un estudi casolà, no? Amb un fondo blanc o gris, i els hi vols fer un reportatge, no? Llavors, ho vols fer un reportatge d'estudi. Llavors, necessites uns flashos, o si més no, una llum auxiliar per a que il·lumini
bé. I a què parles de flash? Sempre pensem en flash, bàsicament, en retrat, no? Entenc? És com...
Sí, s'utilitza bastant en retrat. De fet, s'utilitza moltíssim en retrat d'estudi, fotografia de moda, El flash té una cosa molt xula, que és que el flash t'il·lumina l'ull, no? I a l'ull un puntet de llum li dona molta vida a la imatge. I moltes vegades, si ens fixem en l'interior de l'ull, veurem amb quin instrument s'ha il·luminat. Ja sigui una finestra rectangular, ja sigui un softbox d'aquests pentagonals, hexagonals...
Pots tot veure, això que pots quan anem a fer dins, a vegades les fotografies del carnet d'identitat, ens trobem, no?, en aquell estudi, tots aquells elements.
Sí, sí, doncs això es pot veure dins a l'ull de la model.
Això ja és a ser expert en fotografia
és
per a trobar.
És mirar-li els ulls.
Parlem, Javier, sobre aquests consells que ens anaves de donar ja, si anem amb aquest estudi casolà i tenim un flash. Clar, molts cops ens trobem en càmeres, potser en reflex, que porten, o d'aquestes amb objectius intercanviables, que ja porten un petit flash incorporat. Això, millor no utilitzar-ho...
Este flash mos pot ajudar en situacions complicades.
També parlo de les compactes, també.
Sí, sí, i tant.
Normalment el porten ja.
Mos pot ajudar en situacions complicades, situacions que requerim del flash i que, perquè sigui molt deixat a casa, el flash... Jo, quan parlo de flash extern, o sigui, un flash que s'incorpora a la càmera...
I aquells així... antics que van per sobre... Bueno, aquells que recordem antics, no?, que es posen per sobre,
un
no?
Un flash anomenat de cobra, o extern... un speedlight, tot això vindria a ser aquell flash que es fica dalt de càmera i que a la vegada pots utilitzar-lo de forma externa, no? Ja sigui mitjançant una connexió cable, càmera, flash, o mitjançant, avui en dia, disparadors de ràdio per infrarrojos, que avui en dia pues, no són molt cars i la veritat és que t'estalvies tindre el cable per allí i tot això. Clar, un flash frontal, ja diria abans que... és una llum molt directa, és una llum que moltes vegades no és agradable i, per tant, sempre que treballem en retratos, treballem amb llums laterals, el que comentaves, no? Dos flaixos a 45 graus. Dos flaixos a 45 graus és l'esquema bàsic, per exemple, per un retrat. Un retrat que no hagi de comportar, pues, que sigui, una fantasia, per exemple. Un retrat on les llums van degradant de la part lumínica a la sombra, això es faria amb un sol flaix. Però un retrat estàndard, dos flaixos a 45 graus, i cada un
d'ells... Una persona frontal, no?
Ah, això mateix.
Mirant a la càmera.
Ah, això mateix. I cada un d'ells, per exemple, amb una finestra, la finestra me refereixo a aquelles caixes de llum, o sigui, aquelles pantalles blanques...
Que difuminin una mica, no?
Dins va el flaix, no? Això ajuda a difuminar i que la llum sigui més natural. No és hi ha tant una llum molt projectada i directa. Sempre és el que comentàvem, no?, que el flash hem d'evitar que es noti el flash. Per tant, li fiquem accessoris per evitar això, no? A part, en el flash també, en temes de bodegó, fotografia... Continua sent fotografia d'estudi, no?, però fotografia de bodegó, que a mi particularment és una cosa que m'agrada bastant, muntes el teu escenari i recrees llums, no? Per exemple, un flash amb un snoot, que l'snoot no és res més que una espècie de tub que projecta la llum en un punt determinat, pots arribar a fer la projecció d'un raig de sol entrant per una finestra, no? O sigui, seria, el concepte seria este, no?
Pots... que podem anar a la part artística, també.
Aquí està, el flash ens ajuda moltíssim. Pots ficar filtres davant dels flashos, de manera que pots projectar una llum de color roig, de color verd, de color groc, per si vols, no sé, crear algun ambient així, no? Després, altres accessoris. A mi, particularment, a nivell de fotografia d'estudi, si un accessori m'agrada molt per al flash és el Beauty. El Beauty és un disc que dins va un disc metàl·lic, on dins hi ha un material que reflexa la llum i que la projecta d'una manera, podríem dir, rectilínia. D'acord? O sigui, és, així com una finestra és suau, vale? Lo Beauty el que fa és projectar la llum en un punt concret, però sense ser tan directe com pot ser un snoot, o sigui, el tub, no? Per tant, lo Beauty, ja ho diu, és bonic, no? S'utilitza en fotografia de moda moltíssim, però a mi m'agrada moltíssim utilitzar-lo en fotografia de bodegó, perquè jugo moltíssim al clar-obscur i el Beauty m'ajuda molt a treballar amb això. Després, si parlem ja de fotografia en exteriors, en flash, treballem, pues, podríem utilitzar tranquil·lament els mateixos accessoris, però imaginem-nos que estem fent fotografia de model, d'uns nuvis, d'una comunió en exteriors, i el sol ens està creant unes ombres que no ens interessen. O volem fer un contrallum i hem de reforçar amb llum de flash. Per tant, doncs, bueno, hi ha mecanismes per utilitzar flashos, ja sigui a l'estudi o speedlight muntats dalt de trípodes, per ficar, doncs, això, finestres, beauties, de manera que il·luminaries els subjectes i detrás tindries una magnífica posta de sol, per exemple. No?
Per tant, sempre és un element que hauríem d'utilitzar en situacions d'interior, el flash, normalment. No?
D'interior, de poca llum, per crear escenes determinades... clar, tu amb el flash tens el control absolut de la llum. Així com en fotografia de paisatge sempre estàs a expenses de què farà el sol, si hi haurà núvols, si no hi haurà núvols, o fotografia macro, per exemple, si el cel estirà cobert, si tindràs una llum difusa, si hauràs de ficar algun accessori per difuminar la llum. Amb el flash tens el control absolut de la llum. Llavors, si és en estudi, encara més, perquè a la vegada pues, tu crees les teues escenes. Si és en exterior, pues, t'ajuda a matar sombres, a compensar contrallums. El flash és, ja et dic, és d'aquells accessoris que tenim, que moltes vegades no el fem servir perquè resulta que la llum que mos projecta no mos acaba d'agradar, però quan lo saps utilitzar i saps quins accessoris has d'utilitzar en cada situació, llavors el flash se converteix en un aliat.
Flash o flashos?
Flashos, veiem, correcte, perquè els esquemes de llum, els esquemes de llum poden ser infinits.
Per tant, si ara anem al nostre camp i anem dalt d'una embarcació, d'una barqueta més petita, més gran, podem jugar, no entenc?
Una situació de flash amb una embarcació, jo m'he trobat, no? Una embarcació d'arrossegament fent quatre línies, quatre fotos per a un reportatge personal, sí, que després va ser utilitzat amb altres històries. Doncs els mariners d'una barca d'arrossegament triant el peix, no? I quan trien el peix vola, no? El trien del munt i fa cap a la caixa. Doncs el moment aquell que tira, no, el peix, i el peix se troba sortint de la mà i pràcticament arriben a la caixa, pum, el flash el que fa és congelar el moviment, que és una de les coses també importants del flash. La llum del flash és molt més ràpida que la velocitat amb què dispara la càmera. Per tant, aquella llum se projecta de forma instantània al sensor de la càmera, així explicat de forma ràpida,
sí.
I aquella projecció instantània és el que queda congelat a la imatge. Per tant, el flash no només mata sombres, il·lumina, sinó que a la vegada congela el moviment.
Ens anem amb aquesta fantàstica fotografia, que jo entenc que és perfecta per acabar aquesta secció de fotografia amb Xavier Soler, i un exemple clar de que el flash, a part de deixar-nos els ulls rojos en moltes ocasions, els ulls vermells en moltes ocasions, també serveix per a crear imatges realment espectaculars. Xavier Soler, moltíssimes gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
I molta atenció perquè d'aquí uns minuts penjarem a les nostres xarxes socials el concurs del FAR. Sabeu que tots els dilluns pengem una proposta que reflectim a l'antena els dilluns, els dimarts, els dimecres. Doncs bé, d'aquí uns minuts sabreu quina és la pregunta que us fem i a quin premi opteu al concurs del FAR. Segur que serà un bon àpat. Segur que segur.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que cau, un altre cos que cau, i la mort amb gust de sal s'escola o la vall, i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat. I Neptú, impotent, abaixa el cap. Fa tant de mal, però és llei de mar. No entenc aquests humans. No.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.